repàs que sempre ens porta en Francesc Cànovas. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bon dia. Aquí estem. Cada dimecres per parlar de pel·lícules.
Un dimecres més al 24 Fotogrames i avui amb pel·lis que segur que sonaran i molt, en endavant.
Jo crec que sí, de fet, hi ha dos que tinc moltes ganes de veure-les. Que són Marty Supreme, Send Help, després també parlarem de la cosa espanyola que la fan al Capri, que cap de setmana.
Ah, mira.
Que es diu A Ida i Vuelta. Aquest cap de setmana la vam fer el passat, ara no ho recordo. És aquest cap de setmana.
Ara t'ho miro. Jo crec que sí que és aquest.
A Ida i Vuelta. I la Reco, és una Reco que està a Netflix, una pel·lícula que no ha anat a cines i està a Netflix, però que és una pel·lícula que està nominada com a millor pel·lícula als Oscars. I la vas veure l'altre dia i em va agradar moltíssim, que es diu Sueños de Trenes.
Molt
i
bé.
El clàssic tenim pendent de la setmana passada, Scarface.
Scarface. Molt bé, doncs comencem per Marty Supreme.
Diga.
Hola, soy Marty Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo, no.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Ese eres tú?
Sí, el elegido.
Salgo bien, ¿eh? Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto y esa obligación implica un sacrificio. Mi vida se desmorona, pero saldré de esta.
Si necesitas ayuda, puedo dártela.
Sé que cuesta creerlo. Pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas.
D'aquesta pel·lícula basada en fets reals, Marty Supreme, dirigida per Joshua Safdie, que és el director de Diamantes en Bruto, una molt bona pel·lícula, amb la productora A24 al darrere, que sempre ja hem dit que són una productora que sempre té pel·lícules especials o pel·lícules que saben arribar a l'espectador. Com deia abans, està basada en fets reals i narra la vida d'un biopic de Marty Reisman, que era un buscavides, un tio amb jetes que vivia una miqueta del que podia. Als anys 60, crec recordar, a final dels 60-70, encara que la música de la pel·lícula utilitza música dels 80, la pel·lícula en si està ambientada, sí, o és música, és una història de final dels 60, i narra la història d'aquest buscavides que va acabar sent campió del món de ping-pong, de tennis de taula, vale? De fet, l'últim títol el va guanyar en 67 anys, o sigui, va ser un tio que va estar jugant molt de temps, no? I va començar jugant fent apostes a Manhattan, a New York, no? La pel·lícula compta amb el Timothée Chalamet i la Gwyneth Paltrow. Aquí una vegada més el Timothée Chalamet aconsegueix un altre cop el que pocs actors saben fer, vull dir, ja va fer de Bob Dylan farà un any passat, no? O fa dos anys, i era... fa aquest paper que torna a estar nominat als Oscars com millor actor principal. Diuen que està brutal, que és extraordinari, i és una pel·lícula molt frenètica, molt, diguéssim, un ritme molt alt, molt vibrant. Tothom que parla d'ella parla com que encara que duri 149 minuts passa volant, que és molt entretinguda, que dona molta vitalitat, que les filmacions i la realització de les partides de ping-pong, de tenis de taula, són espectaculars. Aquestes partides on el Timothée Chalamet surt jugant a tenis de taula segurament estan recolzades per efectes digitals, vull dir que la pilota no estigui allà, ells no fan el gest aquell a fer l'esmatxada o fer la coreografia del cop, però que la pilota en si està posada en postproducció, diguéssim, però l'efecte és que totalment tu creus que realment estigui filmant una partida, perquè a vegades per la tele surten aquestes partides de ping-pong que són espectaculars, veus que un està fent esmatxades i l'altre està defensant-se, no sé, a 4 metres de la taula i les va tornant a la transgressa esmatxant. sí que és espectacular, no? Per tant, molt recomanable, pel·lícula que barreja drama i comèdia també, i humor, o sigui, barreja les dues coses, no? I les crítiques, totes elles, totes, inclús el Boyero, totes són punts verds, o sigui, que són positives, no?
Mira.
I realment tinc ganes de veure-la perquè, dic, és una pel·lícula que una vegada més el Timothy Chalamet ho torna a fer.
Clar.
A més, amb molt poc.
És l'home de moda, ara?
Totalment, vull dir, és un actor... Tothom donava per fet que guanyaria DiCaprio amb una talla tras altra, però ara les apostes estan tornant cap al Timothy Chalamet. O sigui que veurem a veure qui guanya aquesta batalla, entre cometes, pel millor actor als Oscars. No? I anem a la següent, Isa, que també té molt, molt bona pinta, amb un director molt reconegut, que es diu Send Help, de Sam Raimi.
Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo, no te veo ningún valor. Ninguno. ¿Me entiendes?
¿Perdona, qué?
Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
¿Quejas?
Malos olores.
No llores.
Abróchate el cinturón, pequeña zorra.
Has vuelto al mundo de los vivos.
Bé, aquesta pel·lícula, que té també molt bones crítiques i també molt trepidant i molt divertida, Sam Raimi, recordem que és un director que sempre ha fet pel·lícules de por, això també podria ser un malson, narra la història d'una empleada, que és la Rachel McAdams, que resulta que té un jefe que és un imbècil, un jefe d'aquests gilipolles, prepotent, un jefe malparit, que la deixa en evidència, un jefe que es creu a l'amo del món, un egocèntric, i aleshores, anant d'un avió privat per tancar un negoci, té un accident d'avió i queden els dos a una illa, diguéssim, d'aquestes abandonades del Pacífic, perquè crec que anaven a Tailàndia. I aleshores, en aquesta illa, el jefe aquest imbècil està ferit, no? I ella és la que té d'intentar fer que els dos puguin acabar vivint, no? O sigui, són Robinson Crusoe, aquella isla, no? Aquella illa. I aquí es giren les truites, o sigui, aquí la truita gira. Clar. I que qui porta el control i qui porta, diguéssim, el tema és ella, envers ell. Encara que durant una mica de temps també ell segueix sent i segueix dient que és el seu cap que ha de fer-li cas, i arriba un punt de que acaba sent una batalla entre els dos, una batalla de supervivència entre aquest malparit jefe prepotent i ella, que sí, té pinta de ser una bona supervivent en compte de l'altre, que és un patoso i no sap fer res, no? Llavors la pel·lícula té punts, diguéssim, d'ironia, té punts de crítica social, hi ha moments gore a la pel·lícula, hi ha moments de por, de malson, tot això fet i ambientat dintre d'una illa, diguéssim, abandonada, on només estan ells, no? Llavors, és la guerra de sexes, la guerra de classes, la guerra aquesta laboral entre el subordinat i el que li mana, i també ha tingut molt bones crítiques, i és la típica pel·lícula de venjança on tu estàs desitjant que el bo,
clar,
que és la bona, aquesta noia, la Rachel McAdams, doncs li posi, li foti canya l'imbècil que té per cap, no?
Per tant, li torni tot.
Li torni tot. Per tant, Send Help té també molt bona crítica i una estrena molt interessant per anar a veure, no?
Que bé. Perfecte. Doncs l'apuntem.
L'apuntem. Anem a la següent, que és l'aposta espanyola de la setmana. La fa Capri, m'ho pots confirmar? Sí?
Sí.
Doncs és Aida y Vuelta.
Som-hi.
¡Acción!
Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más.
¿Y yo cuando me voy?
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada.
Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
¡Ya era
Qué pena nos da que te quieras ir.
¿Pero qué es lo que me queréis decir?
A ver, hoy en día pues tenemos posibilidades técnicas, ¿eh?, que nos permitirían seguir con el personaje poniéndole tu voz y tu cara a otra actriz.
¿Pero por qué no me matáis normal?
Yo también me quiero ir.
Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
No, a ella le gusta más el cine.
¿Tú eres enana?
¿Te le has preguntado que si es enana?
Me da de comer, igual tiene gusilla.
Tengo cacahuete, che, pero tíreselos al aire, que no pierda el instinto de
cazar. El deepfake este, ¿qué coño?
Pues es que...
Por favor.
Ya la hora, me toca a mí.
¿Tú crees que este va a ser el último capítulo?
A ver si no va a calentar y va a querer candela.
Bueno, lo follamos, que para eso tengo pareja abierta.
A mí que la ultraderecha me la pone como la cresta de un gallo.
Tengo clarísimo que este es el personaje más importante de mi carrera.
Todos nos equivocamos.
Hostia.
Bé, Aire y Vuelta, dirigida por Paco León. Es como un making of de cómo es fa la serie, diguéssim, no? O sigui, hem tingut la idea, que la idea realment podria sortir de la sèrie d'estudio, sèrie americana que s'han dut bastants semis, doncs això, doncs és fora de les càmeres, no? O sigui, és això, entre vestidores d'un episodi, en aquest cas és al final de la temporada 14, tenia 14 temporades, Aida? O sigui, és que jo no vas veure ni un, o sigui, no el veia, no? O sigui, no,
clar,
no.
Jo sí.
Sí? Pues és una sèrie, no sé si per l'horari, per el que fos, però vull dir, mai la vaig veure, no? Sabia
era els diumenges. 10 temporades.
10, bueno, aquí parlen de 14, imagina, això ja està ja un punt assenyalant, no? I bueno, escolta, compta amb el repartiment de la sèrie, amb el Paco León, amb la Carmen Machi, el Mariano Peña, la Miren Ibarguren, la Marisol Ayuso, Pepe Villuela, Melanie Olivares, Eduardo Casanova, totes les que sortien a la sèrie aquí fan d'ells mateixos, fan dels personatges dels actors, diguéssim, no? I per una miqueta, amb molt d'humor, molt gamberro tot, molt amb acudits, molt fora de lloc, no correctes amb el món actual, però es veu que es mantenen inclús aquella allò que tenia la sèrie de, diguéssim, de gamberro, no? I parla això, parla de donar-li la volta al tema, i Paco León, que és el director de la pel·lícula, doncs recrea el món d'aquest rodatge, d'un episodi d'aquella sèrie tan famosa d'aquell temps que no sé quan va acabar o quan va deixar d'emetre's, no? Comèdia, és cinema dintre de sèrie, dintre de cinema, metacine, allò que diuen, no? Pels fans de la sèrie disfrutaran moltíssim, pels que no coneixem la sèrie potser riem amb algun gag,
no,
però estem una miqueta fora de lloc.
No, esclar.
Gamberra, impertinent, i els actors, com deia abans, fent d'ells mateixos. Carmen Machi fent de Carmen Machi, el Paco León fent de Paco León, no? I les controvèrsies, que no sé si són reals o no reals, que tenen. O sigui, no sabem fins a quin punt el que reflecteix la pel·lícula són les tensions o són realment el que passava. O sigui, no sabem si realment Carmen Machi volia fotre el camp de la sèrie i Paco León no, com sembla ser el tràiler, o això és una cosa de ficció inventada pel guió d'aquesta pel·lícula.
Sí, perquè bueno, de fet Carmen Machi va marxar de la sèrie. O sigui, la sèrie era un spin-off de 7 vides centrada en el personatge de la Carmen Machi, que era Aida, precisament. I Aida va marxar perquè la van empresonar, suposadament, i és que ella va marxar de la sèrie en un moment donat i la sèrie va continuar sense ella. Per tant, aquí suposo que han agafat una mica. I després explicar-te que a vegades fem el transmèdia aquest entre el Marc Quinto i tu, que ell fa les pantalles, però més de televisió, i ella ens comentava que molta gent el que esperava era com un capítol final. No és un capítol final, és com has dit, behind the scenes, no? Una mica el que passava mentre gravaven, i sí que explicava el Marc que al final de la pel·lícula hi haurà un QR on tu podràs accedir a un capítol final.
Ah.
Val?
Sí,
per veure com a la tele, saps? A casa teva.
Sí, van rodar la pel·lícula i un altre capítol.
Sí, això ens va explicar, no sé si al final es concretarà, però amb un QR al cinema per la gent que es queda com amb les ganes o que busca aquell últim capítol, perquè això no és un últim capítol, pugui tornar a casa amb un últim capítol. Això és el que ens va explicar la setmana passada el Marc, a veure si doncs, ho acaba veient, perquè jo no crec que la vegi tu tampoc, però el tema de la tele, doncs potser ell sí que ho fa.
Molt bé. Anem ara a la reco de la setmana, que es diu Sueños de trenes.
Sí, som-hi.
Precioso, ¿eh?
¿El qué?
No te esperaba tan pronto.
Ya he andado sin parar, quería llegar rápido.
¿En qué estás pensando?
¿En qué deberíamos casarnos?
Eso es lo duro del trabajo, para el cuerpo y para el alma. Talamos árboles que llevan aquí 500 años. Nuestra alma sufre, lo reconozca o no.
¿Crees que sabe que yo soy su padre?
En el fondo lo sabe, aunque aún ni siquiera sepa que lo sabe.
En el bosque cada nimiedad es importante. Todo está entrelazado. No sabes dónde termina una cosa y empieza otra.
¿Crees que las malas acciones nos persiguen toda la vida?
No lo sé. He visto encumbrar a hombres malos y a buenos arrodillarse.
La podeu trobar a Netflix, no ha passat per sales. Està nominada com a millor pel·lícula als Oscars, dirigida per Clint Bentley. Pel·lícula excel·lent, o sigui, em va agradar moltíssim. Pel·lícula amb l'actor que també m'agrada moltíssim, Joel Edgerton. També surt Felicity Jones, William H. Macy i la Kerry Condon. Pel·lícula ambientada a principis del segle XX, on trobem un treballador, que és el Joel Edgerton, que es dedica a tallar arbres, no?, per fer fusta per construir el ferrocarril cap a l'oest, cap a Califòrnia, no?, als boscos d'Idaho. I llavors la pel·lícula narra molt bé això, la vida d'aquest home, les seves reflexions. Hi ha una veu narrativa que no és ell, no és una veu en primera persona, sinó una veu narrativa que narra la vida, narra qui és aquest personatge, però la fotografia, els planos, l'ambientació que té la pel·lícula, el que narra és espectacular, o sigui, unes òptiques angulars que ho narren tot d'una forma meravellosa, que recorda molt al director Terence Malick. Terence Malick a mi em va recordar molt aquesta pel·lícula a pel·lis de Malick, i sobretot és això, és com quan dèiem allò de la vida de Chuck, que era un canta la vida, i parlant de que era una pel·lícula que parlava de la vida, doncs aquesta també és una pel·lícula que parla de la vida, parla dels moments, parla de l'assistència, parla d'aquelles coses petites que et fan feliç, i la vida d'aquest treballador que passa moltes jornades i molts dies, inclús mesos fora de casa, perquè té d'anar a tallar arbres amb altre grup de jornalers, no? Són grup de jornalers que es contracten per fer aquesta tala d'arbres, no? I es queda la seva dona, que és la Felicity Jones, amb la criatura petita que tenen, no? Llavors veus els retrobaments quan es retroben, doncs quan marxa ell altre cop a les jornades aquestes llarguíssimes, i hi ha una tragèdia pel mig que trenca la vida d'aquest home, ja veureu quina és, no? I veus com mica en mica elipsis temporals de com passa el temps, com ell es fa vell, no? Com va curant la ferida. O sigui, una pel·lícula, a mi em va encantar, pel·lícula especial. He de dir que és una pel·lícula, no és d'un ritme, és un ritme pausat, un ritme tranquil, un ritme que has d'entrar dins de la pel·lícula, que aquesta veu narrativa et porta, les imatges et porta, l'actuació de Joel Edgerton et porta, la fotografia, i és aquesta barreja de bellesa, de tragèdia, de epopeia, que fa que sigui tot espectacular i reflexiu al mateix temps. Una pel·lícula que et convida a reflexionar sobre qui som, la vida, tenint davant la vida d'aquest paio, i com mica en mica el món evoluciona, no? O sigui, arriba un moment que aquells ponts de fusta que ells feien substituïts per ponts de formigó, no? Clar. I veus com mica en mica ell es va fent vell fins als 80 anys, no? I veus com tot evoluciona al seu voltant, no? I ell ho contempla incrèdul, no? A mi em va agradar moltíssim i li poso un 8 a la pel·lícula. Molt. I ja et dic, està a Netflix, per tant la pena és que l'hem de veure a pantalla petita, a la tele, a casa nostra, perquè no acabo d'entendre com no va estrenar-se aquesta pel·lícula a sales comercials. amb la fotografia.
I no deixeu de veure-la perquè es digui Sueños de Trenes, perquè molta gent està tenint malsons de trens, sobretot diaris, amb tot aquest caos de rodalies. Però res a veure, us donarà un respir i fins i tot us farà valorar la vida d'una altra manera, no?
Viene como anillo al dedo, ¿eh? Lo de Sueños de Trenes.
Molt ben trobat. Doncs anem amb el clàssic.
El clàssic és un clàssic de l'any 32, ha plogut moltíssim, que es diu Scarface.
Tony, ¿qué vamos a hacer?
No te preocupes, verás lo que vamos a hacer.
Tony, me siguieron. Es culpa mía, no debí venir.
Es igual. Culpa tuya, culpa mía. Lo que importa es que estés aquí. Toma, cárgala.
Claro que lo haré. No tengo miedo, soy como tú.
Pues así se habla.
Bé, aquesta pel·lícula és la clàssica Scarface de Howard Hawks de l'any 32, en la qual es va inspirar Brian De Palma als anys 80 per fer El precio del poder amb Al Pacino. Allà era un emigrant cubà que arribava a Manhattan, a Miami, i començava a atrapar dintre el món de la màfia i es convertia en el primer mafiós de Miami. Aquí és Chicago, i Howard Hawks el que fa és ambientar i reflectir el Chicago anys 30, famós Chicago del Capone. Per tant, encara que diguem que és cine de gàngsters o cine negre de gàngsters, no? De fet, aquella època el que estava fent Howard Hawks era cine social, estava reflectint la societat del seu temps. I estava fent una pel·lícula, diguéssim, on sortia la llei seca, les bandes, els metralletes, la guerra entre bandes, i tot centrat en la figura d'un petit mafiós que era l'ajudant, o digui, el lugarteniente d'un tio molt famós, del capo, diguéssim, que mica en mica va posant, i es converteix en el capo de Chicago. I és la mateixa història de Brian De Palma, El precio del poder, quan finalment el Pacino es converteix en el gran capo de Miami, no? Aquí la pel·lícula té el Paul Mooney amb el principal Scarface, perquè té una cicatriu a la cara, per això es diu Scarface, té una cara amb la cicatriu, una ferida, no? Per això té aquest apel·latiu, no? I veiem aquest ascens a ser el capo, egocèntric, que no fa cas a ningú, que vol protegir la seva germana de forma totalment, diguéssim, fora de lloc, fins al punt que la germana té una aventura romàntica amb un amic d'ell, l'amic del capo, i aquí comença ja a perdre totalment el nord, no? Que és el mateix que li passa al Pacino al Precio del Poder. Vull dir que, si li heu vist al Precio del Poder, veieu l'original, que és aquesta, la del 32, i és un clàssic d'allò que dius espectacular, que veus com Howard Hawks a aquella època ja era capaç de filmar i reflectir el que eren aquells conflictes, diguéssim, de la llei seca entre la policia, les bandes, els tirotejos, vull dir, espectacular. I amb aquest actor Paul Mooney, que el que fa és reflectir la vida del Tony Camonte, era el mafiós Tony Camonte, que no sé si és l'altre ego d'Al Capone, podria ser, ¿vale? Per tant, la trobeu crec que està a Movistar, crec recordar que està a Movistar disponible, a la part de clàssics, i és molt bona aposta per refrescar aquest clàssic.
Perfecte, doncs mira, avui ens ha donat temps a tot. Francesc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.
A tots, adeu.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia als parlants de Radio Tarancó. La fira de la FP del Baix Llobregat ha encetat aquest dimarts a la granja de la Ricarda la seva segona edició amb l'objectiu d'assentar-se com un punt de trobada i de referència entre alumnes.